Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Hi ha conceptes que la realitat, els discursos i els interessos econòmics s'encarreguen de buidar de contingut, de significat. Penso, per exemple, en la paraula pau, tantes vegades utilitzada en boca de mandataris que n'acaben embrutant el sentit. En aquest món, la pau té massa obstacles per poder encaixar. El mapa dels conflictes s'ha actualitzat amb la invasió russa d'Ucraïna i les greus conseqüències que se n'estan derivant, a nivell humanitari, òbviament, i a escala econòmica. Al mapa, però, hi continuen havent-hi punts negres que, de tan enquistats i potser llunyans, ni recordem. Guerres de primera i de segona. Víctimes amb la mateixa consideració. El politòleg i periodista Jordi Armadans ha estat 25 anys al capdavant de Fundipau, la Fundació per la Pau. I en l'últim llibre que ha publicat, Pau, el valor de la vida als nostres dies, ara llibres, fa una reflexió sobre la vida, que finalment és el més important que tenim. Armadans es pregunta, quin valor li donem a la vida humana? Per què algunes persones es mereixen morir i d'altres no? Per què hi ha vides que es deixen de banda? Armadans, amb una llarga trajectòria en l'àmbit del desarmament, de la seguretat i els conflictes internacionals, aporta dades que dibuixen molt bé el nostre món i les múltiples violències que l'acompanyen. Hi ha aproximadament 13 milions de metges davant dels 27 milions de membres en actiu de les forces armades i dels cossos paramilitars. Per tant, hi ha més gent preparada per a la destrucció que per a la cura. Fa reflexionar. Mentrestant, entre bambolines, la indústria militar continua engreixant-se, traient benefici de la barbàrie. Espanya és el 7è exportador d'armes al món. Per cert, a la cartografia dels conflictes per tancar, encara respira ben latent la guerra civil i la repressió franquista. Famílies que encara avui dia busquen els seus parents assassinats per la maquinària feixista. El fotoperiodista Santi Donaire s'ha assegut a escoltar-les. Algunes, fins aleshores, no s'havien atrevit a obrir la boca. Les pors i els silencis també s'hereten.
Solidaris. Tothom té una història.
El món es va gastar l'any passat 2 bilions d'euros en armament.
2 bilions? De vegades no tens ni idea, no?, de quants diners és això. Doncs si comparem amb els diners que dediquem al món a cooperació al desenvolupament, és a dir, a aquells recursos que destinem des dels diners dels països cap a d'altres per tal que es desenvolupin, la ràtio és de 1 a 12. És a dir, gastem 12 vegades més en despesa militar, en barallar-nos, que el que gastem en intentar que el nostre veí es puguin arribar a desenvolupar.
De vegades la pau no és més que por.
Qui ens posa les xifres en context és Pablo Aguiar, tècnic de l'Institut Català Internacional per la Pau i professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els països que fan una despesa militar més alta són, per aquest ordre, els Estats Units, la Xina i Rússia. En el cas d'Espanya, ens explica que actualment la despesa militar representa l'1,4% del PIB, una xifra que el govern espanyol s'ha compromès davant l'OTAN que augmenti fins al 2% del PIB els propers anys.
I a més, tot aquest increment de despesa comportarà que molta de les armes que ja tenim ara, com que les renovarem, aleshores acabarem venent a l'exterior a tercers països. O sigui, l'increment del 2% pel compromís de la OTAN comportarà que inundarem els països del tercer món amb armes que nosaltres ja no farem servir. El que comporta això d'un increment de la conflictivitat internacional i que reforçarà el discurs de, ei, hi ha molts problemes al món, molts perills, hem de gastar en seguretat militar. Però si tu has començat aquest cercle viciós i, a més, tot aquest increment de despesa que hem parlat abans en el Producte Interior Brut comportarà que molta de les armes que ja tenim ara, com que les renovarem, aleshores acabarem venent a l'exterior a tercers països. O sigui, l'increment del 2% pel compromís de la OTAN comportarà que inundarem els països del tercer món amb armes que nosaltres ja no farem servir.
Ofegaràs milers de crits, buidaràs els carrers. Brutes de sang, les teves mans tacaran el teu nom. Qui
La guerra d'Ucraïna acapara actualment l'atenció dels mitjans de comunicació i és el que ens diuen que afecta més les nostres butxaques. Però cal recordar que ni és l'únic conflicte ni és l'únic que comporta conseqüències en tercers països.
Tenim alguns conflictes molt punyents, molt letals, que porten anys ja produint-se, sobretot Iraq, Síria i Iemen. La majoria dels conflictes del món es produeix a l'Àfrica. Allà tenim al voltant de 15-18 conflictes, tot i que la letalitat d'alguns és relativament baixa, però són conflictes que porten alguns molts anys també desenvolupant-se i que en qualsevol moment poden escalar cap a una letalitat més gran i cap a unes conseqüències cap a la població més altes. I aleshores ara mateix el que tenim al món és el nombre més alt de refugiats que hem tingut a la història. O sigui, mai hem tingut tanta gent. I aquesta gent, majoritàriament, on va és als països veïns. I, per tant, població estem rebent molt poca, perquè el 80-90% de la població que es desplaça quan pateix un conflicte armat és a un país veí. En aquest cas, per exemple, Ucraïna és Rússia, on tenim la majoria de la població és a Polònia. Però en el cas de Síria, és als països del voltant, a Líban, part de Cisjordània. Aquests països són els que estan rebent la gran majoria de pressió demogràfica i tot això té un cost enorme perquè, a més, en molts casos no són administracions preparades per acollir aquesta població, a la qual se l'ha de dotar d'habitatge, de sanejament, en la mesura del possible, d'un modus vivendi, i tot això té unes conseqüències molt grans. Quan ens arriba a nosaltres, ens posem les mans al cap. Però això està passant cada dia al món, està passant molt més que altre moment en la història, per tant, hem de ser conscients, i les conseqüències, tard o d'hora, ens han d'arribar, perquè el món cada vegada és més petit. Is exploding,
violence flaring, bullets loading. El conflicte amb Rússia ha estat l'excusa perfecta per augmentar els pressupostos en defensa de molts països europeus, el que, segons Pablo Aguiar, desemboca en una política d'escalada militar perillosa.
Si per sentir-me jo segur haig de tenir una capacitat militar superior al meu veí, quan jo estigui segur, el meu veí ja sabràs què fa. Decidirà que no està segur i que, per tant, ha d'incrementar la despesa militar. Aquesta escalada no s'atura. Si no anem cap a una altra versió del que entenem per seguretat i que comporti que jo em sento segur perquè el meu veí se sent segur al meu costat, i això és el que hem d'entendre. I si nosaltres no entenem que amb Rússia ens hem de sentir segurs i per fer-ho ell s'ha de sentir segurs amb nosaltres, més enllà del moment actual en què estem, això a mig termini no té solució, si no ho enfoquem d'aquesta manera. Estem en un moment molt delicat. Si algú creu que es pot arribar a fer servir armament nuclear per un conflicte militar, no en termes de dissuasió, que és el que s'ha fet fins ara, no? Servien per dir, ei, no m'ataquis perquè jo tinc això i et puc atacar, sinó en termes d'atac real amb armament nuclear, això obre la via a que qualsevol altre país, en qualsevol altre moment, pugui argumentar jo també em veig en una situació en la que ho haig de fer servir.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch. L'obsessió pel poder militar com a solució ràpida dels problemes polítics ha fet que ens trobem amb un subministrament exagerat d'armament i una perillosa rèmora de necessitats desateses per les quals la superioritat militar no només és inútil, sinó més aviat contraproduent. Ruth Leger Sivard, economista i pionera en l'anàlisi crítica del militarisme. Moro perquè no sé.
Dijous, 12 del migdia. Biblioteca Gabriel García Márquez. Sant Martí de Provençals, Barcelona.
Jordi Armadans, com estàs?
Molt bé. Content d'estar aquí amb vosaltres.
Jordi Armadans, 53 anys. Politòleg i periodista. A l'estiu va deixar la direcció de Fundipau després de 25 anys al capdavant.
Acabes de publicar Pau, el valor de la vida als nostres dies, amb epíleg de David Fernández, i em vull fixar en dos conceptes que apareixen, no?, en aquest llibre i en el títol, no?, aquest concepte de valor i de vida, no? Sembla que siguin conceptes absolutament rebutjats, buits de sentit moltes vegades.
Sí, d'alguna manera el que dius és part del neguit que m'ha portat a fer aquest llibre, no? És la sensació a vegades que, tot i que teòricament proclamem, no? Doncs que els governs i la vida intenta, doncs, que les persones sobrevisquin i visquin bé, etc, etc, i els drets humans, i hi ha moltes coses aquestes que teòricament ens acompanyen aquí, després tens la sensació, veient la realitat, no? que es trinxen moltes vides humanes en aquest món, que deixem trinxar moltes vides humanes en aquest món i que a vegades directament trinxem vides humanes, no? Llavors això per mi és un curtcircuit, diguéssim, no? Ètic i polític, i en part és el neguit que em va portar a fer aquest llibre, no? Tants contrastos bèsties entre grans esforços a vegades per protegir la vida humana i a vegades grans deixadeses que porten a que moltes persones perdin la vida.
Clar, quan la vida és el més important que tenim, no? I algunes vides no valen absolutament res, no? Al final, vides que són números, vides que no tenen rostre, com passa, doncs, als nostres mars, no? A moltes guerres, no? Tantes persones assassinades que passen a formar part, doncs, d'un garbuix d'inhumanitat i sense identificar, no?
Totalment. De fet, clar, hi ha xifres que sabem, que coneixem, no? I que no generen cap reacció, cap escàndol, no? O sigui, el fet que cada any morin 2.300.000 nens i nenes menors de 5 anys, cada any, per manca d'alimentació, que és una cosa que perfectament podríem proveir per tota la població mundial, i no passi res, és molt bèstia, i això passa cada any. O que hi hagi, com deies, no? Milers de persones que moren a la Mediterrània intentant fugir de l'horror, i es troben un altre horror, que no els deixem entrar, i acaben morint a la Mediterrània, no? Bé, són coses que, en principi, ens hauríem d'escandalitzar des d'un punt de vista d'un mínim compromís humà, no? I no acaba de passar. I això certament demostra que potser hi ha vides humanes que no valorem prou, que menys tenim, que no ens interessen, i això en tot cas és com ens interpel·la si realment el projecte d'humanització és complet o no, perquè si realment és sectorial en funció de qui sí o qui no, llavors potser que admetem-ho, no? Si realment això és el projecte, no, civilitzatori que tenim, de que les vides humanes no ens importen, només algunes, doncs diguem-ho, no fem el pamplines, no? Però si realment ens importa, treballem-ho, sisplau, i posem-nos a la tasca de protegir la vida humana en sèrio, coherentment i ambiciosament.
És interessant això que dius, no? Com si no haguéssim acabat d'evolucionar, no? O potser la nostra evolució ha arribat fins aquí, no?
Sí, i clar, i el que és sorprenent és que a vegades quan hi ha actituds molt pessimistes, no, ens oblidem que certament hi ha esforços brutals, no? És a dir, que hi ha moltes vegades que, amb la pandèmia, ho hem vist, en 10 mesos, no? Científics, governs, empreses, no? S'han esforçat per trobar una vacuna que intentés que no hi haguessin tantes morts, etc. No? O moltes vegades veiem rescats heroics o veiem situacions en les quals, ostres, l'esforç per salvar una vida humana és preciosíssim i és promogut per moltíssima gent. Llavors, què passa? Que això, bueno, ho posem al costat de tanta deshumanització per altra banda. No? Per tant, si som capaços d'allò, ho podem fer millor. Segur que ho podem fer millor, no? I això és una mica el que es tracta.
Tenim darrere fons la guerra a Ucraïna i les seves conseqüències, un conflicte que des que va començar arran de la invasió russa ha anat acompanyat de missatges oficials sobre la necessitat d'augmentar la despesa militar, no? Una guerra com aquesta, la invasió russa d'Ucraïna, justifica l'augment de la despesa militar, Jordi?
Jo crec que no, però sé que hi ha gent que creu que sí, honestament, perquè diguéssim que està espantada amb aquesta situació, i jo el que faria la reflexió és de dir, si portem 20 anys incrementant la despesa militar i estem com estem, en un món en el qual hi ha 50 conflictes armats, la guerra d'Ucraïna, 100 milions de persones refugiades, desplaçades, desenes de milers de morts per conflictes armats, és a dir, si tenim tot això, home, potser és més aviat plantejar-se si tot això va cap a algun lloc, no? Si tota aquesta inversió militarista ens apropa a la pau i la seguretat, o al contrari, ens apropa a escenaris de desordre, d'inestabilitat, d'injustícia i de violència, no? Perquè continuar incrementant aquesta maquinària bèl·lica quan els resultats que veiem són molt magres en termes de seguretat i de pau, doncs és per plantejar-s'ho, no? Perquè no oblidem, a vegades això ho acabem oblidant, i se suposa que la despesa militar i els exèrcits i tot això existeix per proveir seguretat i pau al món. Se suposa que és aquest el seu objectiu. Doncs avaluar tècnicament i científicament si això realment és així o no, jo crec que és una obligació de qualsevol govern i de qualsevol ciutadà.
Què ha de fer un país que és envaït amb una agressió, per exemple, com la de Rússia o Ucraïna? S'ha de poder defensar?
El dret a la defensa existeix i és, i evidentment això no es pot negar. El que passa és que hem de tenir un món complet més segur, que afavoreixi i promogui la pau, que defensi de forma efectiva els drets humans i que dissuadeixi a dictadors i criminals de guerra fer els seus crims. Però no tenim un món preparat per fer això. Com que no tenim món preparat per fer això, doncs Putin i altres vegades els Estats Units o altres vegades qui sigui faran el que siguin perquè no tenen cap fre.
L'OTAN tampoc posa el fre?
Bé, l'OTAN és un organisme que... Jo crec que molts analistes això ho han dit durant molts anys i molts analistes que no són pacifistes, diguéssim, és a dir, que és una organització que es va crear en un context de Guerra Freda, que quan va acabar la Guerra Freda era una organització que havia de refinir el seu paper o havia fins i tot de suprimir-se, perquè quin sentit tenia? Calia anar cap a una construcció de seguretat col·lectiva, comuna, compartida, i un bloc militar de part no és una solució per aquest nou escenari. Per tant, engreixar un bloc militar de part, com s'ha fet durant tots aquests anys, recordem que l'OTAN ha passat de 16 a 30 membres en totes aquestes darreres dècades, després de la Guerra Freda, és un contrasentit enorme. Per tant, home, jo crec que el replantejament sobre l'OTAN tocava fer-lo després de la Guerra Freda i durant aquestes dècades comprovar que la seva aportació a la seguretat global ha estat, o sigui, si no contradictòria, com a mínim, minsa.
El llibre, aquest que acabes d'escriure, Pau, el valor de la vida als nostres dies, n'hi ha moltes xifres, xifres que també et situen molt en context, no? Que et fan aterrar a una realitat que veus que pinta negre, perquè les xifres són espectaculars. La indústria armamentística ha incrementat els guanys, no para de créixer, i és una indústria que es va inflant.
Sí, que a més cal també tenir present que la indústria militar no és una indústria normal com les altres, en el sentit de que van fent productes i els van venent. Venen productes a estats, a exèrcits, a forces armades, i en general, la majoria de països, les vendes que fan les indústries militars són d'alguna manera aprovades o supervisades pels governs respectius. Per tant, és una indústria que encara que sigui privada, en el fons té un control públic molt important. Per tant, la seva activitat podria ser molt més regulada, limitada, si hi hagués voluntat política, per part dels governs. No, una empresa no pot vendre un portaavions a un país sense que el govern ho accepti. No? Llavors, això vol dir que, d'alguna manera, els governs són responsables, bastant corresponsables d'aquestes situacions, perquè un pot entendre que una indústria vol fer beneficis i si ven armes vol dedicar més vendre d'armes, però els governs han de pensar en les conseqüències d'aquestes vendes d'armes. No? I, per exemple, vendre armes a Aràbia Saudita quan ha estat tants anys implicat en el conflicte del Iemen fent autèntiques barbaritats i crims de guerra, doncs, home, no és gens seriós ni gens coherent si tu vols promoure la pau dels humans. No? I aquest tipus de coses els estats se les han de plantejar i la ciutadania ho hem d'exigir, que els governs siguin responsables amb les seves decisions. Perquè, clar, si ens preocupa les matances i les morts de nens i nenes, doncs bombardejar escoles i hospitals és una autèntica barbaritat que no es pot permetre i no pots col·laborar-hi venent armes a un país que fa aquest tipus de coses. No?
Això ho diu la llei espanyola de comerç d'armes del 2007, no?
Sí, és que a més, si aquesta entrevista l'haguessin fet fa 30 anys, jo et parlaria des de l'opinió, des de l'ètica, des de la inquietud, però és que, clar, hem aconseguit, gràcies a la mobilització del Moviment per la Pau i al Moviment de Drets Humans, hem aconseguit que hi hagi legislacions que regulen el comerç d'armes a nivell espanyol, a nivell europeu i a nivell internacional. Per tant, quan demanem que es valori si una venda d'armes pot influir negativament en els drets humans i que si això és així no es venguin aquestes armes, això és una obligació que tenen. Per exemple, el govern espanyol té aquesta obligació de fer aquesta anàlisi. No és una cosa que demanem només perquè creiem que s'ha de fer, sinó que a més és legalment així. Per tant, algunes vendes que fa el govern espanyol, nosaltres entenem que estan incomplint tres lleis, l'espanyola, l'europea i l'internacional.
Perquè com es pot controlar que l'Aràbia Saudita no utilitzi aquestes armes a l'Iemen? Com es controla això?
Ells diuen, el govern espanyol sosté, que ells, quan parlen amb l'Aràbia Saudita, abans de fer la venda d'armes, s'asseguren que aquestes armes no sortiran d'Aràbia Saudita, que no es faran servir en un conflicte extern, etc. Passa que això, que em consta que ho fan, alhora no és seriós dir que et refies de la paraula d'un règim com el d'Aràbia Saudita, que reprimeix drets humans de forma brutal, que és capaç d'esquartar un periodista amb una ambaixada estrangera sense cap mena de problema, és a dir, un règim que fa aquest tipus de coses, que es liquiden entre les mateixes famílies de la monarquia, confiar en la seva paraula és o d'una ingenuïtat impressionant o d'un cinisme bestial.
És interessant també, Jordi, la reflexió que fas en aquest llibre sobre el concepte d'amenaça. Sempre hi ha aquest escenari latent, no sé com dir-ne, de que ens hem de defensar d'alguna cosa, no? Això serveix per apuntalar això que dèiem abans, no? Aquest discurs militarista de despesa, de ens hem de protegir perquè vindrà doncs, l'home del sac i ens envairà.
Està clar que històricament la por a vegades s'ha usat quan existia i a vegades s'ha fomentat, no? Perquè determinats poders puguin establir polítiques, diguéssim, que els puguin interessar, aprofitant una mica aquest xoc, no?, que la població pot tenir. Però el que hauríem de ser molt conscients és que més enllà de pors o de percepcions, la realitat ens diu que les amenaces que més vides s'emporten avui dia al planeta són coses tan bàsiques com la fam, com la manca d'aigua potable, com la manca d'assistència sanitària, com doncs, les migracions forçades sense camins de seguretat. I tot això són les amenaces que tenim. I tenim l'amenaça climàtica, que ja és aquí. Llavors, com és que no actuem sobre aquestes amenaces, que realment maten milions de persones al planeta, i en canvi tenim una gran maquinària de destrucció bèl·lica que diem que és necessari per protegir-nos, bé? Perquè no protegim realment la vida de les amenaces que els maten. Això és un contrasentit que, com a termes de seguretat, ens hauríem de plantejar què vol dir la seguretat. Si realment construïm seguretat sense donar resposta a les amenaces que maten la gent de veritat, això és absurd, no estem fent res, diguem, no ho estem fent bé.
Clar.
I això és el que està passant.
Del primero al último, nuestros compatriotas están librando una guerra. Forman en primera línea los sanitarios que llevan semanas batiéndose contra el virus, esa línea de combate.
La por y la pandemia van a anar lligades de la mà i en les rodes de premsa de Pedro Sánchez, no, del president espanyol, per informar sobre el que ens venia al damunt, va sortir envoltat de militars, no? Militars condecorats, amb aquesta sensació també de transmetre que més seguretat, la terminologia, no, també utilitzada, el llenguatge aquest bèl·lic, tot això com... Com ho vau rebre?
Realment va ser molt sorprenent, perquè hi ha un discurs, jo el llibre poso, no?, que el desgrano, sí, de la quantitat de referències bèl·liques que hi ha en un dels discursos que va fer de Pedro Sánchez, que és realment impressionant, que si treus algunes paraules referents a la pandèmia et penses que estàs parlant d'Ucraïna, no?, o de qualsevol altra cosa. Llavors, tot això tan exagerat, jo no li veig cap mena de sentit, no?, però sobretot és un greu error, perquè si precisament amb la pandèmia vam reflexionar totes i tots, no?, que això demostrava que havíem de tenir més cura de la vida humana, que havíem de tenir més espai per nosaltres, per cuidar-nos, per cuidar els altres, no?, tota aquesta retòrica bel·licista no ens aporta a cap aprenentatge. Això no es resol amb una retòrica militarista, sinó es resol amb cures, amb més sanitat, amb més prevenció, etc.
Quanta guerra dels perduts i oblidats, homes i dones que esperen en tants carrers desolats.
Com són ara les guerres, Jordi?
Bueno, les guerres han anat evolucionant molt. És veritat que la guerra ucraïna, tot això ens ho posa amb sordina, perquè portem unes dècades en les quals molts conflictes armats són dins una mateixa frontera entre grups humans amb armes de petita, curtes i lleugeres. És a dir, que són conflictes a vegades molt enquistats, molt civils, molt interioritzats, i la guerra ucraïna és com una guerra més clàssica, diguéssim, no? Però el cert és que, malgrat que veiem l'evolució de les guerres i l'evolució dels contendents, etc., no?, que abans eren forces regulars, ara hi ha moltes guerrilles i moltes forces irregulars, al final la guerra és destrucció de vides, destrucció d'esperances, destrucció de cases, destrucció de tot, no? I per tant, tampoc els seus impactes no han canviat tant. Continuen sent posar vides humanes al servei de projectes criminals, no? I la crida que està fent, doncs, Putin, no?, mobilitzar més reservistes per anar a Ucraïna, en el fons és allargar una agonia, allargar una guerra, allargar una destrucció sense cap mena de sentit. No? Al final, les guerres modernes, velles, renovades, reciclades, són el mateix sempre, un crim contra la humanitat, i per això sempre s'ha de posar fi a qualsevol guerra.
Quan dèiem això al principi, no?, de les vides de primera i vides de segona, guerres que es condemnen amb molta efervescència i molta fortalesa, i guerres que no.
Sí, sí, això... La gent que ens dediquem a la pau hem tingut també una mica de xoc amb això, no? En el sentit de que amb la guerra a Ucraïna hi ha hagut moltíssimes declaracions, moltíssimes escenografies, escenificacions, a dir això és intolerable, i efectivament és intolerable, i efectivament s'ha de denunciar, i efectivament ens hem de mobilitzar. El que passa que no és l'única guerra al món, ni ha estat l'única guerra al món durant aquests anys, no? I només, per exemple, per recordar, la guerra més brutal en quant a destrucció humana dels darrers anys és la guerra de Síria, que ha suposat més de 500.000 morts, més de 2 milions de ferits, xifres absolutament al·lucinants de refugiats i desplaçats, ciutats senceres devastades, no? I tot això durant 10 anys va passar sense pena ni glòria, ni sense que ningú s'hi acabés d'interessar, no?
Tu, aquest tema és molt sensible, òbviament, ho has fet durant molts anys. Com es gestiona la frustració?
Bueno, jo et diria que tenim frustració, però també, per una banda, no?, quan et dediques a aquestes coses també trobes l'energia per poder trobar, fer denúncies que creus que s'han de fer, fer propostes que creus que s'han de fer, i per tant això també és una energia molt positiva. I després també és cert que és veritat que tenim un món demencial en temes de violència i vulneracions de drets humans, però també veus que hi ha espais per avançar i que veus que hi ha coses que es guanyen, que veus que hi ha canvis de percepció de la ciutadania, que veus que els governs i els parlamentaris i parlamentàries també canvien les seves percepcions en funció de les campanyes que fas. És que, per tant, hi ha avenços, no? I en el vostre programa també ho heu relatat a vegades, no? Que hi ha vegades que tenim capacitat des de la ciutadania d'aconseguir, doncs, victòries en temes de drets humans, en temes de pau, i això, home, això és enorme, perquè vol dir que, malgrat totes aquestes dificultats, tenim capacitat per canviar les coses.
En aquest llibre hi ha una dada molt rellevant, que és potser la més destacada, de les que surten, que dius que avui dia hi ha 20 milions de militars en actiu davant de 13 milions de metges. Mm. És que això et dibuixa un paisatge que explica molt bé tot el que estem dient, no?
Sí, per mi és això, per mi és una fotografia, diguéssim, no? de com estan les prioritats, no? És a dir, que allò que hauríem de tenir més, no? I gent que mira de salvar la vida de les persones que cauen malaltes o que estan ferides o que no sé què, doncs són moltes menys que les persones que agafen un fusell o bombardegen o el que sigui, no? Llavors, què prioritzem? Preservar la vida humana o destruir-la? També a la vegada ens indica positivament que si invertíssim els termes, potser les coses serien molt diferents.
En coneixes de militars?
Sí. N'he conegut en diferents situacions. I
hi ha hagut entesa?
A vegades sí. Hi ha hagut... jo crec que hi ha militars molt honestos en el sentit que creuen en la seva feina com una feina de defensa, no una feina d'agressió, diguéssim, no? I que jo conec militars, per exemple, molt horroritzats per una guerra. Jo, per exemple, ara, per exemple, aquestes setmanes, aquests mesos, jo veig molta gent que parla de les guerres amb una alegria, amb una frivolitat, no? Com, quasi com si fos un videojoc. No? Mira, ara hem aconseguit això, ara no sé què... Però jo conec militars que són molt conscients que la guerra és una autèntica barbaritat i que el millor és no arribar-hi. Que si s'hi arriba, ells hi seran, però que el millor és no arribar-hi. No? I amb això, amb alguns militars hem coincidit que realment la guerra ha de ser l'últim escenari, però de tot, perquè realment... quan l'obres és una caixa d'horrors.
Un altre dels aspectes que abordes a Pau, el valor de la vida als nostres dies, és l'amenaça de les armes nuclears. Mm. Hi ha una cita en què escrius: les armes nuclears constitueixen l'amenaça immediata més gran contra la salut i el benestar de la humanitat. Això és una alerta llançada per l'OMS. Clar, en aquest context que ara parlàvem, bèl·lic, Ucraïna, Putin constantment està jugant i amenaçant amb la guerra nuclear. Cap a on anem? Sembla que fem passos cap endavant, no? Arribant a acords, però et surt el dictador de torn i se'n tornem-hi. Mm.
De fet, el tema de que ara tinguem por d'una possible guerra nuclear, perquè està sobre la taula, perquè Putin ja ho ha fet dues vegades d'insinuar-ho, ens demostra precisament tot això, no? És a dir, que després de la Guerra Freda, hem estat 30 anys que des del Moviment per la Pau, el món científic, l'OMS, les Nacions Unides han estat demanant als estats i les potències nuclears que es desarmessin, que avancessin cap a un món lliure d'armes nuclears. No han fet la feina, no l'han volgut fer, s'han negat a fer-la, i ara ens trobem que estem espantats per si hi ha una guerra nuclear. No? Doncs bé, si realment ara s'activés una guerra nuclear, ja no tenim res a fer, senzillament passarà el que passi. Però hem tingut 30 anys preciosos per fer la feina, per desarmar-nos nuclearment aquest món, que és una amenaça absoluta, i les potències nuclears no ho han volgut fer, la resta de governs ho han acceptat més o menys, i la ciutadania no ha protestat. Clar, si és així, doncs el que dèiem abans, estem a la intempèrie de que algú, criminal o boig, faci servir una arma nuclear. No? I hem tingut moltes proves de que al capdavant de les potències nuclears pot arribar gent absolutament criminal i absolutament... desequilibrada. Per tant, en aquest sentit, és un perill real.
Ara mires la fotografia. Al final del 2021 hi havia 12.705 armes nuclears al món repartides, atenció, al top 1, als Estats Units, la Xina, Gran Bretanya, França, aquestes són les potències nuclears oficials, seguides del Pakistan, l'Índia, Israel i Corea del Nord. És per agafar i marxar corrents.
Sí, i a més, és una cosa que a vegades he dit, i provoca una certa rialla, però és una rialla que se't congela. És a dir, que tenim que, amb aquests arsenals nuclears, tenim capacitat per destruir la vida del planeta més d'una vegada, diverses vegades. Que llavors dius, És molt criminal i molt animal tenir capacitat per destruir la vida en aquest planeta, però és completament imbècil tenir la possibilitat de carregar-se la vida del planeta més de 15 vegades, quan teòricament un cop ja te l'has carregat ja no te la pots carregar més, no? Però fins a aquest nivell tenim capacitat de destrucció per carregar-nos aquest planeta tantes vegades com pugués existir, que només en pot existir una. Per tant, és la demostració de l'absurd absolut, no? I de com la intel·ligència posada al servei de la destrucció pot permetre una destrucció absoluta.
Com es construeix aquest món sense violència, sense que el pes de la guerra, de la violència, de la indústria armamentística, no sé, com es construeix? Al final, sí. Un món en pau, eh? No.
Jo crec que també hem de fugir d'imaginar un món idíl·lic perfecte.
Perquè això no existeix, clar.
No existeix, no existirà.
O més humà, amb menys violència,
clar,
no?
Clar, exacte. Jo crec que el tema és acceptable que cada any morin milions de persones per fam, perquè es moren, perquè s'ofeguen al Mediterrani, perquè hi ha conflictes armats que els deixem podrir? Això no és acceptable. Intentem evitar-ho. Segurament no serà fàcil, segurament continuaran passant desgràcies i injustícies. Però si realment ens esforcem, i per nosaltres això és una prioritat, ho aconseguirem canviar. Per què amb la pandèmia de la Covid hem aconseguit una vacuna en 10 mesos i per què amb la malària s'ha triat un segle? Doncs perquè una, els centres de poder ho van prioritzar i la segona no la van prioritzar. Si només que prioritzéssim totes aquelles coses que promouen i defensen la vida humana, les coses canviarien segur. Potser no serien perfectes, però serien molt millor del que tenim ara. I això ja seria un gran guany.
Per acabar, part dedicada als estereotips, als tòpics, allò del lliri a la mà, eh? La gent de pau, que sempre arrossega això. Escolti, sí. Vostè és un naïf i un innocent i el tema del lliri a la mà. Ostres, sempre arrossegant aquesta motxilla, eh?
Sí, 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 és un clàssic. És dir, que no, amb aquests 25 anys, i abans, quan era objecte de consciència i tal, sempre aquestes coses t'arriben, no? I la veritat és que ens podem equivocar en moltes coses, la gent que estem en l'àmbit de pau, però en detectar problemes i reclamar solucions, això no ens equivoquem gens, perquè realment són problemes reals, existents, que potser altres persones o altres poders no volen veure o no volen que es vegin, però hi són. Per tant, en aquest sentit, d'ingenus no ho som, coneixem molt bé la realitat. I després el que segur és ingenu és invertir 2 bilions de dòlars en despesa militar cada any i pensar que no tindrem guerres i deixar que es mori la gent i deixar que els conflictes es podreixin i pensar que això serà un món pacífic i tranquil, no? Per tant, amb el que estem fent ara, tenim el que tenim. Per tant, el que és ingenu és pensar que fent el que fem tindrem un món diferent.
Jordi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres i a tu.
L'altra mirada. Anna Surinyac.
Todos caminhos trilham pra gente se ver. Todas trilhas caminham pra gente se achar, viu?
Anna Surinyac, benvinguda.
Hola, què tal?
L'Anna és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Avui, el programa, ja ho heu sentit, l'hem dedicat a la cultura de la pau, a parlar de les brutals conseqüències de les guerres. Unes conseqüències que afecten no únicament a les persones que les han viscut, sinó que arrosseguen les generacions precedents. Per això, ens volem fixar en casa nostra, en la Guerra Civil i en totes les famílies que encara avui dia busquen els seus familiars assassinats durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.
Les trilles caminen pra gente se achar,
né? Fa unes setmanes el Departament de Justícia va presentar la campanya Tancar el Dol, dirigida a les famílies que busquen els seus desapareguts perquè els inscriguin al cens de persones desaparegudes i s'apuntin al programa d'identificació genètica. Escoltem un fragment d'aquesta campanya.
A mitjan juliol, que m'havien trucat de justícia per informar-me que havien pogut casar les dues mostres d'ADN, la de la meva mare amb la del meu avi.
Vaig posar a cridar i abraçar-me amb ells amb uns plors perquè vaig pensar al final ho he aconseguit. Li vaig agafar la foto d'ella i li vaig dir, mama, ja tenim el pap aquí.
Actualment el nombre de perfils genètics que hi ha és de 2.774, una xifra baixa perquè les víctimes que continuen en fosses es calcula que estan al voltant de les 20.000. Anna, per aquests familiars la tranquil·litat, la pau no arribarà fins que no localitzin el cos i puguin donar doncs, un repòs digne, no?, per als seus familiars.
Sí, no, ho deies al principi, no? El trauma no desapareix amb les generacions, sinó que s'hereda, no? Llavors, és molt important, pues, tenir aquesta tranquil·litat d'haver trobat el teu desaparegut i de poder donar-li un repòs digne.
Avui ens portes un projecte molt necessari, impressionant, amb unes fotos que arriben, molt emotives, molt fortes, no?, de memòria i dignificació. Què ens has portat avui?
Doncs avui porto un projecte que es diu Hijos de la Desmemoria, que és del fotògraf Santi Donaire, i que precisament posa rostre a tot això, no? Posa rostre a familiars que estan encara buscant els desapareguts de la Guerra Civil, no? I una de les coses que, bueno, ell ens ho explicarà millor, però una de les coses que a mi em va atrapar més del projecte és que no se'n va només a les generacions més velles, no?, sinó que se'n va als nets d'aquests desapareguts, no? I ell fotografia adolescents que estan buscant inclús a gent gran de les seves famílies que no coneixen, no? Però ho busquen per respecte a les seves famílies i per fer memòria, no? I això és una de les parts més potents del projecte, jo crec.
Santi Donaire, ¿cómo estás?
Hola, muy buena compañera, ¿qué tal?
Explícanos, ¿cuándo empezaste a investigar y a trabajar con este tema, ¿eh? Un tema muy espinoso aún.
Pues sí, es muy espinoso y que todavía cuesta abordar en muchos ámbitos de la sociedad. Yo empecé en el 2016 de una manera bastante fortuita. Siempre había tenido un interés y una curiosidad por la memoria y por el pasado, tanto familiar como colectiva, como sociedad. Y en el 2016 me enteré que estaban buscando a Federico García Lorca entre Alfacar y Biznar en Granada. Yo soy de muy cerca de Jaén, entonces me acerqué esa mañana que empezaron las excavaciones. Y bueno, me sorprendió, me impactó muchísimo, ¿no? El primer día, el revuelo mediático que hubo, e incluso político, pero me impactó doblemente al día siguiente cuando volví, porque ya no había nadie, no había ningún medio cubriendo ni nada, ¿no? Lo que empezó como una visita así esporádica y anecdótica, pues se convirtió en un mes y medio de acompañar grabando y haciendo fotos y haciendo entrevistas a todo el equipo de excavación. Y cada día me sorprendía más, ¿no? Porque yo todos los días me aparecía en la cabeza la idea de que ahí se estaba buscando a Federico García Lorca y parecía que a nadie le importaba, ni políticamente, ni mediáticamente, ni a nivel de administraciones públicas, porque creo que es lo más representativo de esa búsqueda, que como todos sabéis no encontramos a Federico García Lorca, pero lo más representativo y que yo creo que habla mucho de la situación de la memoria de este país, es que se fue financiada con un crowdfunding internacional donde no había dinero público español y financiaban pues desde el Departamento de Historia de Liverpool hasta profesoras independientes de Costa Rica, ¿no? Entonces a mí me sorprendió mucho y a partir de ahí pues entablé una relación con el equipo de forenses y de arqueólogos que trabajaban allí, que eran de Valencia y que son de Valencia, que pertenecen a una asociación que se llama Arqueoantro, y a partir del 2017 empecé a trabajar con ellos en el cementerio civil de Paterna, que es una localidad que está como unos 10 kilómetros del centro de Valencia, y ahí desde el 2017 hasta prácticamente la actualidad he estado acompañándole en toda la apertura de todas las fosas que han abierto.
Es una vergüenza, efectivamente, que una campaña así para buscar, ¿no?, a García Lorca se tenga que hacer mediante crowdfunding. Esto también habla mucho, ¿no?, de cuál es el respeto por todas esas víctimas que fueron asesinadas, ¿no?, durante la dictadura franquista. Hablabas ahora de Paterna, ¿no?, en Valencia. ¿Por qué es un eje tan principal del mapa de la represión en España, Santi?
Bueno, yo creo que Paterna concentra quizá una cara de la represión que no ha sido tan contada. Claro, el gobierno de la República se va, digamos, retrasando desde Madrid hasta Valencia cuando ya cae. Por lo tanto, la guerra, digamos, en la zona de Valencia no llega hasta última hora del 39. Y a lo que me pareció muy representativo de Paterna es que las 2.238 personas que están allí enterradas y que fueron asesinadas, todas corresponden al periodo posbélico, es decir, desde abril del 39. La dictadura ya asesina a esos presos políticos y presas políticas desde el 39 hasta 1956, y ya digamos que no son esos ajusticiamientos, digamos, de cuneta, de pistoleros, sino que es el Estado, con una pantomima de tribunales y de jueces sin ningún tipo de derecho a la defensa, pero ya con la estructura del Estado, con médicos forenses y siendo el Ejército y la Guardia Civil los que fusilan a estas personas, los que, bueno, pues los que asesinan a toda esta gente, ¿no? Entonces a mí me parecía que creo que dentro de este relato de nuestra memoria, si se cuenta poco en general lo que pasó en la guerra, creo que la represión posterior de la dictadura se cuenta todavía aún menos, ¿no? Y yo creo que a la gente le impacta, o al menos a mí me impactó desde que llegué a Paterna, el conocer, digamos, que fuera de ese periodo bélico también hubieron miles de asesinatos, ¿no? Sobre todo porque rompe mucho este relato, ¿no?, de la guerra de los dos bandos, de unos mataron, los otros también. Bueno, pues aquí ya estamos hablando de personas que fueron encarceladas por su idea, por haber participado en un sindicato, en un partido político, o por ser profesores de la universidad o profesores de la escuela, o ser jornaleros o personas como mujeres que enseñaban simplemente a leer a los niños y a las niñas del pueblo.
Tú has estado con los equipos de antropólogos forenses y arqueólogos. Me gustaría saber, Santi, ¿qué han demostrado estas excavaciones hechas en este cementerio? Que también tenemos que imaginarnos que es un lugar donde los familiares de los desaparecidos van a buscar información.
Sí, es un cementerio que la verdad tiene una historia que daría para un libro, ¿no? El propio lugar, porque claro, desde que se cometieron estos asesinatos ha sido un lugar, digamos, de referencia para las personas que no se exiliaron y que no huyeron del país o de la comarca, que fueron muchas. Entonces fue un sitio donde ya desde los años 40, pues en su mayoría viudas y las familias de los asesinados, pues acudían, ¿no? Y acudían, digamos, sin ningún tipo de derecho al velo o al luto, ¿no? No podían llevar, por supuesto, ningún tipo de simbología política ni nada, y de hecho si llevaban algo la Guardia Civil, pues a ellas mismas, sobre todo a las mujeres, le reprimía, ¿no? Entonces Paterna ha sido en los últimos 80 años un lugar de búsqueda de memoria, pero a día de hoy sigue siéndolo, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho a lo largo de estos 5 años cómo por la propia prensa local de la provincia o de Valencia o de la comunidad autónoma, pues mucha gente se enteraba en el periódico o en la radio que se estaba abriendo una fosa, y mucha gente se animaba a lo que no había hecho nunca en los 80 años, ¿no? Que era pasarse y pronunciar esas palabras, ¿no? De decir, yo es que tengo aquí un familiar y nunca he sabido nada de ello. Y a partir de ahí, la mayoría de las veces, pues se iniciaba un proceso de búsqueda de ese familiar. Las exhumaciones de las fosas que se han abierto en Paterna, yo he acudido más o menos como a 8 o 9 fosas, de una media entre, bueno, la media es complicada, pero las fosas en Paterna son bastante numerosas. Las más pequeñas rondan entre los 15-20 personas y las más multitudinarias rozan las 300 personas. Wow. Y entonces, claro, ahí lo que habla es pues de esa maquinaria de la muerte, ¿no? Habla de cómo la mayoría estaban maniatados, fueron asesinados maniatados. Hablan de un denominador común que se encuentran siempre los forenses, son los impactos de balas en el cráneo, de ese tiro de remate, digamos, que siempre se hacía para asegurar la muerte. Habla de cómo los lanzaban, ¿no? En momentos donde quizás tenían más capacidad de organización o donde el enterrador Leoncio, que animo a todo el mundo que conozca la historia porque fue un auténtico héroe, tenía la capacidad de enterrarlas con dignidad a todas esas personas, pues sí que han aparecido más o menos con un cierto orden, pero en la mayoría de los casos se lanzaban básicamente pues como saco de tierra o como saco de patata en fosa que a mí es que me sigue impactando. La más profunda de Paterna llegaba hasta casi los 7 metros de profundidad, que para que nos hagamos la idea son como 2 pisos para abajo, ¿no? En un agujero de 3x3 metros, pues casi 300 personas metidas, ¿no? Para mí lo que reflejan todos estos restos es, pues eso, esa impunidad, esa maquinaria de la muerte y la impunidad de que todo esto se hacía con la luz del día y con registros y con documentos. Y bueno, era un momento donde los 40 y ya los 50 no tanto, pero los 40 donde la dictadura tenía esa impunidad quizá internacional. Y pues, es un claro ejemplo del horror, ¿no?, que se cometió allí.
En tus fotografías hay una carga emocional muy, muy fuerte, y sobre todo me gustaría también que ahora Ana también participara. La fuerza de los objetos, Ana, clar, són fotografies en blanc i negre, moltes fetes amb detall, no? Amb, no sé, amb aquesta pàtina que envolta, no?, tota aquesta, no sé, tristesa, por, no sé, molts sentiments barrejats transmeten les fotografies.
Sí, jo crec que, bueno, escoltant el Santi, no?, és evident que porta molts anys seguint el tema i seguint aquestes exhumacions, i el projecte, pues, fa justícia d'aquests anys, no? El Santi hauria començat fent una feina més fotoperiodística, no?, de seguir les exhumacions, que és una mica aquestes imatges que tenim molt més a les nostres memòries, no?, de com es fan les exhumacions, però el que s'aconsegueix amb un projecte fet durant tant temps és entrar en profunditat, no? Els objectes són bodegons d'objectes que han trobat a les fosses que et traslladen directament a l'època, no? Ets capaç, jo ja... Hi ha alguns dels bodegons que són els vestits que amb els quals enterraven a la gent, que allò et trasllada, veus que aquell vestit es pot moure, no? Jo crec que això dona molta força al projecte. I després hi ha una altra de les coses, que és que el Santi també ha gravat els testimonis i a més ha fet fotografies, no?, de la gent que els està buscant, i aquí et fas una idea de les diferents generacions que segueixen buscant, no?, intentant fer, pal·liar els efectes d'aquesta desmemòria, no? I és un projecte que jo crec que va molt més enllà d'una feina fotoperiodística, i el que fa, no?, el Santi deia, la gent veia per la televisió com es feien les exhumacions. Jo crec que aquests projectes són els que fan que cada cop més gent s'animi, no?, perquè a vegades sembla... Jo l'escoltava ara quan ens explicava què passa amb la fossa, i a mi, salvant les distàncies, em recorda el que he viscut jo ara a Butxa, a Ucraïna, no?, com exhumaven, no?, i això està passant ara aquí encara, no? Llavors, jo crec que és molt important que aquests projectes siguin fets amb tanta profunditat com ha fet ell, no?
Claro, Santi, en estos 5 años has visitado y escuchado muchas familias. ¿Qué es lo que te transmiten, no? ¿Qué sentimientos han compartido contigo? Claro, se habla mucho, ¿no?, del miedo a un presente, ¿no?, de este trauma no superado. ¿Qué es lo que se ha heredado?
Pues ha heredado muchísimas cosas. La verdad que yo había leído mucho sobre la heredabilidad de los traumas, poco en España, porque creo que se ha escrito o hablado poco sobre este tema. Quizás hay países más referentes como Alemania o incluso Estados Unidos o países de los Balcanes, de la antigua Yugoslavia, pero la verdad que lo he constatado no solo a pie de fosa, sino sobre todo, como decís, hablando con los familiares, ¿no? Lo que más me ha sorprendido, yo siempre digo que son dos cosas, digamos, lo que más me llama la atención. La primera es que en muchísimas de las ocasiones, sobre todo de los descendientes directos, hijos e hijas, personas pues de más de 80 o de 90 años que fueron testigos directos de cómo asesinaron a su familiar, pues en la mayoría de los casos me he encontrado que, primero, era la primera vez que le preguntaban por este tema, y segundo, era la primera vez que lo contaba a alguien. Yo he asistido a muchísimas entrevistas, porque he hecho casi más de 100 entrevistas, muchas entrevistas de familiares, eran la primera vez que relataban lo que vivieron y cómo lo vivieron, con los familiares detrás de mí, escuchando y diciendo, no teníamos ni idea de nada de esto, ¿no? Y ahí se abre, digamos, una fractura emocional en la familia de decir, wow, ¿cómo no me has contado esto, no? No desde el reproche, sino desde las ganas de conocer, ¿no? Y yo creo que es una muestra muy grande de ese ejercicio de protección, también evidentemente muy, muy apoyado por el miedo de la dictadura, pero ese ejercicio de protección que hicieron sobre todo las mujeres, de intentar no inocular ese odio o esa gana de venganza, ¿no? Y la segunda cosa que me sorprende mucho, que ya es con las generaciones más nuevas, pues nietos, nietas, bisnietos y bisnietas, es ver cómo se emocionan, cómo se rompen al recordar o al revivir o al contarte su historia. Y claro, yo intentando siempre ver con un ojo externo lo que es una realidad muy nuestra, pues sorprende ver a una persona de 20, de 30 o de 15 años emocionándose por una persona que no conoció y que fue asesinada hace 80 o 70 años, ¿no? Y yo creo que es la mejor demostración de que ese trauma se hereda, porque quizá esa persona no está llorando tanto o solamente por la persona que fue asesinada, sino está llorando por recordar a su abuela o a su madre, que vivió toda la vida pues, con una pena, con un dolor, con un miedo a poder contar, con una herida de una falta, ¿no? Que al final es ese luto y ese duelo que no le permitieron hacer y que mucha gente todavía no ha tenido, ¿no? Entonces, es muy sorprendente en cuanto rasga un poquito y genera ese espacio de confianza con las personas, pues te das cuenta de que hay muchas ganas y mucha necesidad de contarlo. Y yo siempre extrapolo las realidades individuales a las realidades sociales y colectivas. O sea, creo que esta sociedad tiene mucha necesidad de hablar, de contar, de poder sanar, de poder hacer ese luto, ese duelo, muy lejos de teorías de apertura de heridas y de revancha. La herida nunca se cerró y al final lo que necesita es, pues, que le dé el aire, que le dé la luz, que se hable, que se visualice y que se cure de una vez.
A nivel político, a nivel de leyes, hace unos meses aprobó la Ley de Memoria Democrática con la oposición de las derechas, que amplía la aprobada por Zapatero en 2007, pero que se queda corta, según, ¿no?, hemos hablado con diferentes asociaciones que luchan por la memoria, ¿no? ¿A ti qué te parece? ¿Qué dicen las familias con las que has hablado? ¿Es un paso importante? ¿Es un solo un pequeño rasguño dentro de este caos que al final se ha convertido, ¿no?, el tema de la memoria histórica? Porque al final hay poca, como si se hubiera desvirtualizado.
Totalmente. Yo creo que está muy en la acepción, yo creo que más mala, muy politizada esta realidad, y creo que es una cuestión política, porque al final es una cuestión de derechos humanos y creo que los derechos humanos son política, pero creo que se ha usado para esquivar el trasfondo de la realidad, que son, pues, las víctimas, los familiares, todos los crímenes que se cometieron, los robos, las violaciones, la represión que se cometieron, ¿no?, que al final es un crimen cometido contra una sociedad. En general, el sentir que tienen los familiares y las asociaciones de víctimas, y que yo comparto, es que, claro, cuando partes desde la nada, cuando al final los estándares de política de memoria en España son muy bajos o casi inexistentes, pues cualquier logro que se consiga, pues es una victoria o es algo para celebrar. Lo que pasa es que después de 80 años, y por derechos humanos, pues los familiares, como es normal, exigen mucho más valentía al Estado. Yo creo que esta ley sí que consigue llegar a un estándar internacional e incluso europeo en todo lo que tiene que ver con la identificación y la búsqueda física de las personas asesinadas. Creo que da un paso bastante importante en todo lo que tiene que ver con lo simbólico, con la condena a la dictadura y la eliminación de cualquier tipo de, pues eso, de símbolo o de recuerdo, digamos, físico de la dictadura. Pero creo que se deja sin duda la que creo que es una de las asignaturas pendientes, que es el tema de la justicia. Es el lema tan repetido por las asociaciones de memoria histórica desde hace décadas, de verdad y justicia y reparación. Pues yo creo que no hay ni verdad ni reparación si no hay justicia. Y justicia es decir que, como crímenes de lesa humanidad, como crímenes contra una sociedad, contra un pueblo que cometió una dictadura y en un conflicto bélico, pues hay que llevarlo a la justicia en un Estado de Derecho y democrático. Claro. Vale que probablemente la mayoría de los verdugos ya hayan muerto, aunque los crímenes de la dictadura llegan hasta el año 75 y muchos siguen vivos, pero abrir el melón de la justicia es abrir un melón que creo que todavía da mucho miedo en este país. No solo porque entonces aparecerían nombres que quizás no interesa que aparezcan, sino porque, además de los asesinatos, creo que muchas veces nos dejamos de lado otras represiones que no creo que sean menores, como fueron el robo de bebés, como fue el robo de propiedades, de patrimonio, no solo cultural y artístico, sino de tierras, de inmuebles. Creo que abrir ese melón tocaría unos cimientos de, por ejemplo, ciertas empresas que se beneficiaron, digamos, de toda esa, de esos robos, porque ni siquiera fueron expropiaciones, fueron robos a familias disidentes, ¿no?
Menudo trabajo, Santi. Menudo trabajo, Anna. Un treball que es pot veure a la revista 5W,
por supuesto,
i al National Geographic.
Eso es. A National Geographic, la verdad que fue una alegría que apostaran por estos temas, y para mí fue un honor absoluto poder publicar un amplio resumen en 5W, que además sabía que iba a ser tratado con todo el cariño del mundo, y así fue. Así que muy contento, la verdad.
Una gran publicació, la revista 5W, i tant. Gràcies, Santi, i per tota la feina, de veritat. I Anna, un plaer, com sempre. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo.
Ho deixem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos a l'antena i també en podcast. Que vagi bé, fins aviat.